Rádio Vila Franca.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ens acompanya el regidor d'Hisenda i d'Espai Públic de l'Ajuntament de Vilafranca, Miquel Medialdea, perquè ens expliqui com participar a la votació dels pressupostos participatius i els canvis en el servei d'estacionament regulat que l'any vinent assumirà directament la seva gestió a l'Ajuntament. Miquel Medialdea, bon dia.
Bon dia.
Tots dos canvis que volíem explicar als oients són fruit d'acords amb grups de l'oposició, amb CUP i Comuns en concret.
Doncs sí, aquest any vam iniciar el mandat fent una aposta arriscada que era de començar en solitari, obrir les portes a tots els grups de poder parlar, de negociar, de veure quins tipus d'acord podíem arribar. I bé, ja amb aquest tercer any de mandat, afortunadament podem dir doncs, que amb els diferents pressupostos hem anat arribant a diferents acords en diferents grups per anar tirant endavant les propostes de pressupostos i fruit d'aquests acords amb els altres grups doncs, hi ha algunes iniciatives doncs, amb la qual destaquem òbviament quan hi ha hagut un grup que ha sigut més insistent en que aquella iniciativa es dugui a terme.
Comencem pels pressupostos participatius, que ja han obert el període de votació. Per tant, la proposta ja està força madura. Els vilafranquins ja poden decidir. Com s'han seleccionat les propostes que en aquests moments podem votar, podem triar?
Sí, els pressupostos participatius tenen diferents fases. La primera fase, que ja està passada, era quan els ciutadans podien presentar propostes. Vam tancar aquesta primera fase amb 87 propostes presentades. A partir d'aquí vam entrar en una segona fase, que era analitzar aquestes propostes i llavors quina anàlisi fèiem. Hi ha unes bases dels pressupostos participatius que diu el que es pot presentar el que no. Llavors, principalment, hi ha tres elements. Un d'ells és que sigui una proposta d'inversió. Llavors, això no es val a dir, perquè hi ha algunes propostes que han entrat i que han tingut de descartar, que eren propostes de nous serveis, no propostes d'inversió, o algunes propostes que sí que eren d'inversió, però que anava adjacent, doncs, un servei. Per exemple, per posar un exemple, de dir, hi havia una proposta que era posar pantalles informatives a la vila, però és obvi que això no és només la inversió de la pantalla, perquè una vegada tens la pantalla, allà ha de sortir alguna cosa. Llavors, aquí hi ha un servei que s'ha de veure què és el que surt a les pantalles, quina informació surt, quina no. Llavors, són propostes que han dit no és només la inversió, hi ha un servei darrere i s'ha de pensar el servei abans de poder tirar endavant la proposta o no. Llavors, havien de ser propostes d'inversió, això és el primer que miràvem. Després, havien de ser en espais de titularitat municipal, ja fossin equipaments o espai públic, i llavors hi ha algunes propostes que són espais que no són de titularitat municipal, llavors aquests també els descartàvem. I el tercer criteri que miràvem és que vam posar un import màxim per proposta de 48.000 euros. Aquest import estava posat, tenim un pressupost dotat per aquests pressupostos participatius de 155.000 euros i el que volíem és, si més no, amb aquesta primera edició de pressupostos participatius, de que no una sola proposta s'ho emportés tot. Creiem que era millor doncs, que puguin haver diverses propostes i es pugui repartir més, ja sigui a nivell de barris o de tipologies de projectes que es facin. Llavors vam marcar aquest límit de 48.000 euros, que també coincideix a nivell d'administració amb l'import màxim d'un contracte menor d'obra, que això facilita després també a l'hora de fer la implementació, que pugui ser alguna cosa més ràpid, perquè els terminis d'administració no són molt àgils.
Són farragosos, sí.
Són farragosos, llavors perquè sigui més àgil vam marcar aquesta xifra. Llavors es va fer per part del personal tècnic de l'Ajuntament, cadascú en funció de la proposta, doncs ho passàvem a cultura, ho passàvem a esports, ho passàvem a espai públic, bueno, ho passàvem als diferents serveis perquè ho valoressin, a mobilitat. Llavors ells valoraven, en funció del que havia descrit el ciutadà, si passava aquest límit o no. Els que no passen el límit eren una inversió en l'espai de municipal, doncs endavant. Els que passaven el límit vèiem si la proposta podia ser adaptable, de dir es pot fer per fases o es pot fer una part de la proposta, llavors els passàvem a deliberació, per parlar-ho amb ells, i els que veiem que no era adaptable, doncs, com he dit, aquests els descartàvem, no? I després, l'última cosa que miràvem és que ha passat amb alguna iniciativa, si com a ajuntament ja ho teníem previst fer-ho, a curt termini, òbviament, no a mig o a llarg termini, si ja ho teníem planificat fer-ho, llavors ho descartàvem perquè ja està en marxa, si ja està pendent de que acabi el procés de licitació, de compra, d'allò que es proposa, no? Llavors, aquestes les descartàvem perquè ja estava previst fer-ho. Aquí me'n recordo que hi havia una proposta que era de que totes les bateries de contenidors siguessin completes, tinguessin totes les fraccions. Tot i que això és un contracte de mancomunitat i segurament no l'haguessin pogut tirar endavant, amb el contracte de mancomunitat de residus ja posa que totes les bateries seran completes. Per tant, és algo que ja estava previst fer-ho i llavors ho tombàvem. Llavors vam acabar aquesta segona fase, vam acabar. Una vegada vam fer aquesta primera lectura des dels serveis tècnics municipals, llavors el que vam fer, les que eren que sí, ja passàvem directament a la fase de votació, les deixàvem allà. Les que eren que no, òbviament, havien de preparar el text per argumentar per què no, i després hi havia una sèrie de propostes, no recordo quantes van ser, 20 i pico, que passaven a fase deliberativa. I els van convocar dues sessions, que eren obertes, perquè sempre amb els processos participatius intentes que sigui obert, tot i que la convocatòria en concret se li feia a les persones que havien fet la proposta, i llavors quan venien allà hi havia una contraproposta a nivell tècnic de dir, mira, hem estat estudiant la teva proposta, així com la proposes no hi veiem l'encaix perquè puja més el pressupost o perquè hi ha alguna cosa que va, havia algú que ens proposava talar arbres per fer un espai més ampli, no sé què, li van dir, home, això va en contra de la política municipal, estem intentant renaturalitzar els espais, per tant hauríem de buscar una altra solució pel que proposes. I llavors hi havia aquesta fase deliberativa, hi va haver algunes propostes que es van ajuntar, algunes que van passar a fase de votació i algunes que no hi va haver acord i es van declinar. Al final, clar, qualsevol modificació sobre la proposta ens hauria d'autoritzar la persona que presenta la proposta. Nosaltres, com a Ajuntament, no podíem fer unilateralment ni de bon tros. Llavors, ja hem acabat aquesta segona fase. Finalment, d'aquestes 87 propostes, hi va haver una que, no sé per què, ells mateixos la van descartar, serien 86, i d'aquestes 86, a votació, quan els ciutadans entren a la plataforma, veurem que n'hi ha 27. Vale? Nosaltres diem que són 31 que han passat, però com que hi ha algunes agrupades, són 27 propostes al final, que es poden votar. Llavors, ara ja estem en fase de votació, just ha passat la primera setmana de votació, fins al 17 de juny les persones de Vilafranca poden entrar a la plataforma i poden votar.
Com es diu la plataforma?
Sí, la plataforma és la 311.
Participa 311.
Correcte. La plataforma Participa 311 a vilafranca.cat, però això no falta que la gent s'ho aprengui de memòria. Si va a la pàgina web de l'Ajuntament, vilafranca.cat, que és molt senzilla, fas un scroll, tires a baix la pantalla i llavors et posa pressupostos participatius. Cliques allà i tens l'enllaç directe. Llavors, a través d'aquesta plataforma veuràs que vas a l'apartat de pressupostos participatius, votació, i llavors et surten les 27 propostes. Cada proposta està valorada amb l'import que els serveis tècnics han cregut que ens costarà tirar-la endavant. Llavors, tu pots votar tantes propostes com vulguis, sempre que no et passis els 155.000 euros.
Has d'anar fent números?
No has d'anar fent números.
No cal.
La plataforma t'ho fa per tu sol.
Ah,
ja veuràs
fantàstic.
Que a la part superior de la plataforma
et
surt
sumant.
Com una barra, i llavors, en funció dels que tu vas seleccionant, la barra sempre és visible, encara que tiris avall, i et vas sumant. Quan et passes del 155, et dirà, eps, això ja no entra. Si tu no vols esgotar el 155 i dius, no, jo només vull votar una proposta, també ho pots fer. Mentre no et passes del 155, pots votar tantes propostes com hi entrin.
27 propostes són moltes, però a tall d'exemple, què hi trobem?
Clar, jo no voldria destacar cap per sobre les altres. Bueno, et diré que hi ha propostes a nivell de cultura.
Vinga.
Vale, que hi ha diferents propostes, algunes de posar murals al carrer, de millores del clos del Trinitari, a nivell d'adquirir nous elements de sonorització per quan es fan espectacles allà, temes de la sala d'escorxador, la sala d'actes, que és molt utilitzada, algú proposa de millorar-ne la insonorització de la sala. També hi ha temes d'adquirir unes tarimes modulars per tal de, quan es fan espectacles o alguna cosa a l'espai públic o amb equipaments, doncs, per cedir a les entitats. En tema esportiu es parla tant de creació de zona de calistènia. Algun demana també posar taules de ping-pong en alguna plaça. Creació també d'aquestes zones que ja n'hem posat de gimnàstica per gent gran. També es proposa millorar la senyalització del circuit del 10K. Es proposa també temes amb el parc de skate. Després també hi ha propostes referents a equipaments, aquí sobretot amb llar d'infants municipals, que són titularitat nostra, doncs millorar-ne la climatització o millorar-ne el pati d'alguna llar d'infants. També demanen algun institut crear com zones d'ombratge al costat de l'institut i també facilitar la part dels busos i altres.
Propostes molt diverses.
Sí, després hi ha propostes d'espai públic. Aquí alguns demanen doncs, millorar les àrees d'esbarjo per a gossos. També demanen espais d'ombra o taules de pícnic en alguna plaça. També hi ha posats jocs d'aigua, que actualment a Vilafranca no en tenim, fa temps que ho mirem, però no en tenim, doncs de posar els jocs d'aigua en alguna plaça. Alguns demanen algun tema d'enllumenat, algun carrer que també l'arbre tapa, a veure si es podria posar un enllumenat més baix. Altres demanen millores amb algun parc o amb alguna plaça, també a nivell d'elements. I després també hi ha bastantes propostes a nivell de mobilitat.
Podem votar fins al 17 de juny? I quan s'executarien les obres pertinents dels projectes guanyadors?
Podem votar fins al 17 de juny. El 17 de juny, òbviament, com que la votació és online, el recompte és automàtic.
I
llavors, no sé si el 17, el 18 o el 19, perquè el 17 penso que acaben en dilluns, el 18 ja sabríem quines són les propostes guanyadores i a partir d'aquí el que hauríem és de veure quantes surten. Perquè, clar, com he dit, és fins a 48.000 euros per proposta, però si mires les propostes que t'he comentat, hi ha algunes que valen 12.000, algunes que valen 22.000, algunes que valen 46.000. Llavors, clar, pot sortir 4 propostes o en poden sortir 10. Veurem, en funció dels imports i les que siguin més votades. Llavors, en funció d'això, ho haurem d'entrar dintre el que és el calendari de compres de licitacions de l'Ajuntament. Llavors, nosaltres calculem més o menys durant un any anar executant les diferents propostes. Quan tinguem les propostes concretes podrem afinar millor.
Per tant, dins del mandat, queda un any de mandat, una mica just, potser?
No sé si arribarem. Tant de bo. A mi m'agradaria que sí, però bueno, amb els terminis d'administració, bueno, quan sapiguem les propostes podrem afinar millor. L'únic que, clar, al final ho has d'encabir dintre altres licitacions que ja tenim en marxa com a Ajuntament. Per tant, no és que de cop i volta podràs posar-les tot de cop, sinó que ho haurem d'anar encaixant. Jo confio que sí, que durant aquest darrer any de mandat, com a mínim, algunes propostes ja puguin ser una realitat, però si ho encaixarem tot, ja no t'ho sé dir. I un tema important, si a algú no li agrada votar online perquè no té els mitjans, perquè bueno, no s'entén molt bé amb els ordinadors, pel motiu que sigui, hi ha un punt de suport per fer la votació, un punt de suport presencial, que és l'oficina de participació i barris, que està a la planta baixa de l'Ajuntament, que si demana que li donin suport a l'hora de votar, doncs allà l'ajudaran.
I l'altra qüestió que volíem abordar amb el regidor d'Hisenda i d'Espai Públic és el fet que a partir de l'any vinent l'Ajuntament gestionarà directament l'estacionament regulat, les zones blaves, popularment, a Vilafranca.
Ui, un canvi de tema.
Total. Què és el més essencial que han de conèixer els veïns? Com els afectarà o no notaran cap canvi?
La idea és que no tinc cap canvi. Això seria l'ideal. Al final, aquí el que s'ha acordat és, primer de tot, això ve amb el marc d'una comissió d'estudi per tal de posar en marxa una nova empresa municipal de serveis. I llavors, clar, per posar aquesta empresa municipal de serveis hem de saber quins serveis li haurien de transferir com a ajuntament. Llavors, aquí hi ha una comissió d'estudi formada pel Departament de Compres, pel Servei d'Intervenció, pels serveis jurídics de l'Ajuntament, per tal de poder estudiar què és el que pot ser municipalitzable o no. Si volem passar a una empresa municipal de serveis, a una empresa mercantil, la llei ens diu que tot el que hi passem ha de cobrir els costos. És a dir, no podem enviar un servei que sigui deficitari. Que no surti la paraula, disculpeu. Llavors, tots els serveis que hi enviem s'han de poder cobrir per les pròpies tarifes que es cobrin del servei. Llavors, dintre d'aquesta comissió d'estudi es van fer els dos primers serveis que es van estudiar. Un, que ja l'estem prestant directament des de l'Ajuntament, que és el servei d'alberg. L'únic que volíem veure si el podien traspassar a l'empresa municipal de serveis per veure si així doncs, té més agilitat amb algunes de les contractacions que fan. I també hi ha uns temes d'IVA, que si estàs a una empresa municipal de serveis pots desgravar, que com a Ajuntament no podem, i creiem que això podria ser beneficiós, però malauradament, doncs actualment, que més o menys ens ho temíem, l'alberg actual no cobreix costos. Ja ens havien avisat que per cobrir costos necessitaríem ampliar les places, cosa que ara de moment a curt termini no tenim previst, i llavors doncs, la comissió ens va dir de moment l'heu de continuar prestant directament aquest servei, no el podeu passar a l'empresa municipal de serveis. L'altre servei que vam estudiar, aquí sí que hi ha un contracte extern, que és la zona d'estacionament regulat. La zona d'estacionament regulat, tradicionalment fa anys, ho gestionava Saba.
Molts anys.
Però el 2022, si no recordo malament, es va acabar aquest contracte d'estacionament regulat en superfície, no el soterrat que continuen tenint i tenen encara molts anys de concessió, I llavors es va decidir ja fer un pas de no continuar amb Saba, sinó fer-ne una licitació per tenir major control de com està anant, com funciona. Llavors es va fer com un contracte pont, diguem-ne, de 4 anys per anar veient, tenint dades més directes del funcionament. Llavors, amb aquestes dades que hem pogut compartir amb la comissió, hem pogut fer l'estudi i hem vist que, en principi, és un servei que no és deficitari, que amb el que es cobra amb les tarifes d'aparcament, doncs es cobreixen els costos de les persones que fan aquesta vigilància, del manteniment dels parquímetres, de l'app que s'utilitza per poder fer els pagaments. Llavors, bueno, és un servei que es pot passar a l'empresa municipal. Llavors, ara dintre aquesta comissió d'estudi hem pactat de continuar estudiant altres contractes de l'Ajuntament. De fet, ara els dos següents que vam pactar d'estudiar, un és el parc públic d'habitatge, que és algo que ja gestionem directament com a Ajuntament, però, igual que l'alberg, pensem que a través de l'empresa municipal, perquè es cobren alguns lloguers a les persones que hi són, doncs podríem desgravar segurament a l'IVA o alguns manteniments que fem allà i podria ser una mica més àgil tot el procés. Veurem què surt, si ens diuen el mateix que l'alberg o no. I després l'altre, que és un contracte extern, igual que el de zones regulades, és tot el contracte que tenim per l'enllumenat i la semaforia. Llavors farem l'estudi de veure si aquest servei és deficitari o no. A partir d'aquí, mentre no tenim altres serveis, hem dit el contracte de zones regulades acaba el gener de l'any vinent. El gener l'any vinent no tenim clar si ja tindrem aquesta empresa municipal de serveis. A més, actualment estem en un pla econòmic financer que en principi no la podem crear. Hauríem de demanar permís a tota la financera i hauríem de ser ells que ens diguin si podem o no. El que ja hem activat, és dir, el que tenim claríssim és que ja no farem un nou contracte. Llavors, ara el que estem fent treballant internament és dir què és el que hem d'assumir aquest contracte i de moment l'assumiríem directament l'Ajuntament. Llavors, subrogaríem el personal, segurament farem una licitació per veure que alguna empresa ens faci el manteniment del parquímetre i ens ofereixi aquesta app on els usuaris doncs, puguin continuar pagant i, mentre no creem l'empresa, doncs, es gestionarà directament. Llavors, l'anunci que feia més ja no farem contractació externa amb alguna empresa privada que ho pugui fer, sinó ho assumirem de moment directament fins que ho puguem traspassar a l'empresa municipal de serveis. Ja et dic que a nivell d'usuari...
I en aquest impàs l'usuari no notarà res?
Home, l'ideal és que no noti res, perquè al final és continuar prestant el servei. Ja sabem que pagar per aparcar a ningú li agrada, però és necessari per aconseguir aquesta rotació que ens demanen doncs, molts comerciants per tal de que pugui venir més gent a les seves botigues o que ens demanen alguns veïns quan volen anar amb un equipament i si no hi ha certa rotació, doncs es troben tot l'aparcament cobert. Llavors, en principi no hauríem de notar res. Veurem quan es faci la licitació pel manteniment i per l'app, si tenim la mateixa app o hi ha un canvi d'app, que podrien ser doncs, que en lloc d'anar amb Blinkey, que és el que utilitzem ara, doncs, si no és Blinkey i es presenta alguna altra app, doncs, bueno, les funcionalitats seran similars, però hauria d'haver un canvi d'app. Més que això, en principi no hauríem de...
Tampoc hi ha molt on triar, no? Em sembla que són 3 empreses que ho porten arreu del país.
No me les conec totes, però sé que hi ha diferents empreses i llavors, bueno, és veure quina ens ofereix més que res, perquè l'altra opció seria fer una app municipal, però crec que és més encertat si hi ha una app que t'ofereix aquest servei al mercat, segur que surt més barat que no pas fer-nos nosaltres directament l'app. Llavors, en principi, la idea és que a nivell d'usuari no tinc canvis.
Les tarifes es mantenen?
Les tarifes, bueno, l'altre dia la regidora de la CUP ja considerava que les tarifes eren cares. Jo, la veritat, no tinc un estudi comparatiu per afirmar això. És cert que nosaltres el que intentem, i això ens ho marca el pla de mobilitat, és el que es diu de les 3 corones, una corona central que correspondria més a la part de centre històric i de centre comercial de Vilafranca, on necessitem que hi hagi més rotació, i aquí és en el pla de mobilitat marca que hi hagi unes tarifes de zona blava, unes tarifes més altes per incentivar que la gent no deixi el cotxe allà aparcat tot el dia, sinó que si algú té la necessitat de venir en cotxe, pugui venir en cotxe, però que hi hagi un cost perquè estigui el mínim temps disponible per fer les compres que vulgui fer o el passeig que vulgui fer i marxar. Llavors, això marca el nostre pla de mobilitat. Llavors, la idea no és incentivar que la gent vagi més amb cotxe al centre, just crec que anem tot al contrari, no? Intentar que la gent pugui anar caminant, pugui anar d'altres formes. Ara és obvi que hi ha gent que encara necessita anar en cotxe, pel motiu que sigui. Llavors, hi ha aquesta primera corona que ens marca el pla de mobilitat, que seria la tarifa blava, i hi ha una segona corona, que no seria tant una segona corona, que és la zona taronja, que són sobretot els aparcaments que estan al costat d'equipaments que necessitem certa rotació. Per exemple, on tenim zona taronja, a l'estació de busos. Aquell aparcament dona servei tant a l'estació de busos com a l'estació de tren i abans si anaves era molt difícil trobar aparcament. Llavors, clar, si tu vols agafar un bus, si tu vols agafar un tren, necessites tenir clar que podràs aparcar, no? Llavors, des de que hem posat la zona taronja, doncs la veritat és que ja trobes lloc per aparcar. Si tens pressa, pots anar. Depèn la gestió que hagis de fer, si te'n vas en bus o en tren i te'n vas molt lluny, tens una hora i mitja gratuïta, perquè l'objectiu no és recaptar, sinó l'objectiu és que hi hagi rotació. Si t'has de passar tot el dia, doncs llavors tens una tarifa més econòmica que la zona blava, però sí que tens una tarifa. On posem zona taronja, sempre intentem que hi hagi un aparcament dissuasori relativament a prop. Quan vam activar la zona taronja del costat de l'estació, vam activar l'aparcament dissuasori de Mar Rabassa. Jo a vegades hi passo per davant i veig que de moment hi ha aparcament disponible. És a dir, que si algú diu, escolta, és que jo passo tot el dia a Barcelona i no vull pagar, tens l'opció d'anar a l'aparcament dissuasori. No et queda tan a prop de l'equipament, però tens una opció. Que tu dius, bueno, a mi m'és igual, ja m'està bé, doncs cap problema, aparca allà. I ara amb això, amb aquestes zones taronges, garantim que hi hagi aquesta rotació. Llavors, el que ens diu el pla de mobilitat és que han d'activar noves zones taronges. De fet, la següent que en principi haurien d'activar seria la del Cap Nord, que ja tenim moltes queixes, que costa molt aparcar. Per això vam anunciar aquest any que faríem un aparcament dissuasori a l'altre costat de la Pellegrina, allà a la zona de les Bassetes, per tal de poder activar la zona taronja. Tan aviat puguem tenir aquest aparcament i aquestes persones que bueno, no tenen aparcament als seus edificis perquè són antics o el que sigui, necessiten aparcar a algun lloc, doncs els hi puguem facilitar aquest aparcament dissuasori i podrem activar la zona taronja. Llavors el pla de mobilitat ens proposa això, tenir aquesta combinació, que seria la tercera corona, d'aparcaments dissuasoris. Llavors, dintre d'això, si es volen revisar tarifes, en podem parlar. De moment, el pla de mobilitat no em dona la sensació que això ho digui, però bueno, tot es pot parlar.
És Miquel Medialdea, regidor d'Hisenda i d'Espai Públic, a qui li agraïm que sempre que li demanem que vingui a Ràdio Vilafranca a explicar-nos qüestions de política municipal, ens diu que sí. Gràcies i fins la propera.
Fins la propera.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Café en el campo, que caiga un aguacero de yuca y té, del cielo una harina de queso blanco y al sur una montaña de berro y miel. Ojalá que llueva café.
Pitingons canta Ojalá que llueva café, acompanyant-nos cap a 11:15 per escoltar el flash informatiu, posar-nos al dia i després seguim amb la nostra gent gran tot fent tertúlia al voltant de Corpus.
Por la colina o de arroz graniado y continúa el arado con tu querer. Ojalá el otoño en vez de hojas secas vista mi cosecha piti sale. Sembra una llanura de batata y fresa. Ojalá que llueva café. Pa' que en el conuco no se sufra tanto.
Ojalá que llueva café en el campo.
Pa' que en Villa Vázquez oigan este canto.
Bon dia, són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Fem un nou repàs a l'actualitat penedesenca. Us parla Goretti Martínez. Augmenten les denúncies per incivisme a Vilafranca. Per, segons l'Ajuntament, l'augment de la presència policial. La policia local de Vilafranca ha intensificat durant els primers 5 mesos de 2026 les actuacions destinades a combatre les conductes incíviques i a garantir el compliment de la normativa de circulació dels vehicles de mobilitat personal, amb un total de 805 denúncies relacionades amb infraccions de civisme i 166 denúncies per infraccions comeses amb vehicles de mobilitat personal, específicament els patinets. El regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Vilafranca, Ramon Zavalla, i l'inspector en cap de la policia local, Albert Romero, han comparegut en roda de premsa per explicar els tres àmbits que la policia local té en el punt de mira: l'incivisme, les infraccions dels patinets elèctrics i el mal ús dels nous contenidors amb identificació que s'estan desplegant a Vilafranca. Pel que fa a les infraccions vinculades al civisme, les denúncies més freqüents han estat les relacionades amb les faltes de respecte, desobediències i insults als agents de l'autoritat, que acumulen 240 expedients, seguides de conductes com orinar o escopir a la via pública, 124 denúncies, i de la participació a l'espai públic, amb 116 denúncies. També destaquen les actuacions per embrutir, deslluir o danyar la via pública, amb 127 denúncies, així com les relacionades amb les molèsties per sorolls, que sumen 92 expedients, i el consum d'alcohol a la via pública, amb 33 denúncies. La instal·lació de fibra millora la connexió a internet en 4 edificis municipals d'Olèrdola. Dins dels treballs sostinguts que impulsa l'Ajuntament d'Olèrdola per millorar al municipi l'accés a internet de gran capacitat, aquestes darreres setmanes s'ha completat la instal·lació de fibra en 4 edificis de titularitat municipal: el casal d'avis de Moja, el local social Rossend Muntaner de Sant Miquel, la nau municipal del polígon de Sant Pere Molanta i el consultori mèdic de Sant Pere Molanta. Aquesta millora s'inscriu en els treballs del contracte de serveis de connexió a internet i s'han realitzat des de febrer i fins aquest mes de maig. Tal com resumia Xavi Pera, tècnic de noves tecnologies de l'Ajuntament d'Olèrdola, amb la fibra s'amplia substancialment la qualitat de la connexió en aquests 4 edificis de titularitat municipal que fins ara tenien una connexió precària. En altres equipaments que ja disposaven de connexió amb fibra, com és el cas dels centres cívics Gatzara i la xarxa o de l'edifici de Correus, es mantenen les prestacions. Subirats estrena una nova temporada del mercat del préssec d'Ordal amb novetats i la previsió d'una bona collita. L'Ajuntament de Subirats ha presentat la nova temporada del mercat del préssec d'Ordal, que enguany comptarà amb 7 productors de préssec, 4 artesans agroalimentaris i la participació de 7 cellers. El mercat aposta per un format més compacte i dinàmic per reforçar l'experiència dels visitants i consolidar-se com un dels principals atractius gastronòmics i turístics de l'estiu al municipi. Entre les novetats destaquen el nou horari, de 9 a 1 els dissabtes i diumenges, una nova distribució de les parades i la millora dels espais i serveis destinats als visitants. La temporada també inclourà activitats complementàries, tastos i propostes vinculades al territori. Durant la presentació, els productors van avançar que s'espera una bona campanya de collita amb produccions similars a les d'abans de la sequera dels anys 2023 i 2024, gràcies a unes condicions meteorològiques favorables. I l'Arbós es mou, arriba a la seva 12a edició amb moltes novetats. L'Ajuntament de l'Arbós aposta de nou aquest estiu per un programa esportiu amb una oferta de 15 activitats diferents i ampliada a 5 setmanes. Es durà a terme del 29 de juny al 31 de juliol. L'Arbós es mou, arriba a la seva 12a edició amb una oferta consolidada d'activitats esportives i saludables i tallers. Després de l'èxit de l'any passat, l'Ajuntament aposta de nou per mantenir un programa ampliat a 5 setmanes. L'objectiu principal és promoure la pràctica de l'esport i la vida saludable comptant amb professionals i entitats esportives. Les inscripcions ja són obertes amb una promoció inicial exclusiva i totes les inscripcions efectuades abans del dia 11 de juny rebran un portacalçat esportiu de regal.
Penedès en xarxa.
La celebració del Corpus té lloc aquest dijous i, a banda de l'aspecte eucarístic, una de les expressions artístiques d'aquesta festa són les catifes de flors que continuen celebrant-se. Per exemple, aquest any al Baix Penedès n'hi haurà a Sant Jaume dels Domenys, Bellvei i Bonastre. Avui amb la nostra gent gran volem saber si ho celebren, que ens consta que algunes d'elles sí que ho fan, com hi participen, si creuen que falta implicació de la gent jove, si caldria repensar la festa. Aviam què hi diuen. La primera tertuliana està als estudis de la capital del Cava, amb el Miquel Cuenca. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Bon dia. La Júlia estava també demanant la paraula perquè hem parlat del Baix Penedès, però Corpus també a Sant Sadurní no es pot entendre sense la festa dels barris. Al barri Església també es fan les tradicionals catifes i és una festa que a nivell històric, Júlia, és per antonomàcia en el calendari cultural de Sant Sadurní la principal.
Sí, hi han hagut diverses tallades, però ja hi ha vestigis al segle XVIII.
Déu-n'hi-do.
I llavors se celebren molt, principalment era molt religiós, i nosaltres sí que fem la capvuitada un dia darrere l'altre, perquè abans he sentit els que parlaven abans a quarts de 10 per la ràdio, i ells ho fan cada cap de setmana. Però nosaltres fem dies seguits, diguéssim. Començarà avui, ja fan un petit assaig la coral als porxos de l'Eglésia, que és molt maco, que és l'assaig... per tot el poble, i la gent ja hi va, i hi ha la primera traca, que no es considera ben bé encara el del Corpus, perquè no ha sigut... Però, bueno, tothom, els que ens agrada els coets i aquestes coses, doncs hi anem. I demà comença el tradicional barri de l'Ajuntament, que a les dues comença amb una tronada, i llavors del barri. En aquest cas l'Ajuntament, i l'Ajuntament obsequia els nens i nenes amb la coca i els confits, que és un dia molt especial, però aquest any potser es veurà deslluït, perquè les escoles s'han extingut dels mestres de portar les criatures. Ara, aquest any, seran les mateixes famílies que aniran al rengle.
Tot això ho comentarem més tard a l'agenda del detall amb la regidora de Cultura, tots aquests detalls del divendres, dia 5, que és el rengle de confits.
Ah, exacte, exacte.
Doncs deixeu-me que seguim. Anem ara a Canal 20, Olèrdola, on ja tenim a punt el Pere Mitjans. Bon dia, Pere.
Hola, nois i noies, bon dia, què tal? Quins temes més macos que arribem a tocar, però com es perden les tradicions, les costums? No sé si és perquè els pobles més petits, la gent d'abans igual col·laborava més, igual ha vingut gent nouvinguda, que igual no col·laboren tant amb el poble, però, ostres, quines festes més maques que jo me'n recordo de petits, que quasi al seu carrer feia el seu altar amb cadires, amb mantells, amb torretes, amb flors, inclús posaven, hasta muntàvem, davant de casa nostra, hasta havíem muntat un altar amb una creu que deixava, la gent no podia passar, tenia d'alternar per altres carrers. Quins records més macos, i que entrem, no sé si molt de pressa o molt a poc, com se n'han anat perdent aquestes festes tan clàssiques, i que consti que ens sap molt de greu que vosaltres ho pugueu anar mantenint, i sobretot que hi hagi gent que ho pugui anar motivant, totes aquestes festes. Vale, macos? Qui parla més ara? La colla de Sant Jaume?
Jo mateixa. Si em deixes, Pere, vaig jo.
Ai, perdona.
Vinga.
Perdona.
Ens queden un parell de veus que ens acompanyen des de Domenys Ràdio, i són l'Eulàlia Urgell i la Marcelina Grau, acompanyades de la Lourdes Meronyó. Bon dia a totes.
Molt bon dia.
Bon dia.
Hola, bon dia.
És que aquí les dones les tenim. És veritat que se celebren més llocs sense adornir, perdoneu-me, però és veritat que aquí ho celebreu aquest diumenge,
sí.
I precisament a la gent del detall d'aquesta setmana en parlarem més abastament de tot.
Perfecte.
Això. El Pere deia que són tradicions que s'estan perdent, no?
Estan perdudes.
Estan perdudes, ja.
Per sí. Què? Abans, que almenys aquí a Sant Jaume, sí. Aquí a Sant Jaume, per Corpus, és això que ha dit ell. Es feia cada carrer una capella. Una capella cada carrer la feia doncs, tan lluïda com podia. A més, hi havia una processó. Sortia la custòdia amb el tàlem i els portadors del tàlem.
Que és el Corpus.
Sí, que és el Corpus, que és això. Llavors, a cada capella es feia un cerimonial. Esperaven, els nens vestits de comunió anaven al davant de la custòdia. I llavors es posaven cobrellits a les finestres i als balcons. Jo a casa me'n recordo que hi havia dos cobrellits, un de vermell i me'n recordo que un que era groc, que eren molt guapos, que ja eren els del balcó de Corpus. Ja no els fèiem servir.
Es guarnien els balcons.
Sí, els guarnien els balcons. Sí, perquè ja dic, no eren els que penjàvem al balcó cada any per Corpus. Vull dir, i llavors ja dic, fèiem la capella, era tot després de dinar, vull dir, tots corrents, cada carrer. Feia la seva.
Però és que això també s'ha tingut de perdre, per força, eh?
Està perdut.
Obligats pels cotxes de la carretera.
Bueno, pels cotxes perquè...
pels cotxes van tenir de treure...
Però les processons també ja les hem abolit avui totes.
Per això, perquè passen cotxes per la carretera.
Bueno, perquè no hi havia assistència, tampoc.
Sí,
no hi havia gent que anés a processó. Vull dir...
S'ha perdut
totalment. Aquí a Sant Jaume, sí.
Ara, doncs, hem recuperat la catifa de Corpus, que ja només en fem una i gran, que aquesta la muntem a la plaça... I llavors, doncs, el dia de Corpus, diumenge, doncs, sortirà la custòdia de l'Església amb els nens de la comunió i farem una petita processó fins a arribar a la catifa, doncs, de la plaça
no
al costat.
No aixafem la carretera.
No, clar, no anem a la carretera, perquè a la carretera els cotxes no paren. Yeah. I clar, llavors, doncs... Però, bueno, hem tingut la sort de que fa 23 o 24 anys que vam recuperar aquesta festa. Sí, i l'estem fent i la gent participa, perquè vull dir, a les 8 del matí ens trobem i és quan comencem a fer doncs, la catifa i ja saps que tens 3 o 4 hores fent la catifa, vull dir que això és així. Però bueno, aquí, la gent respon.
Aquí a Sant Sadurní fan una catifa al carrer de l'Iglésia i molt maca. Són 3 i la de la plaça de la Iglésia, que és com un medalló que és preciós. Sempre és... segons l'any religiós que estem fent, o algun sant principal. Però sempre és molt maco, de vegades hi ha el bon
pastor. Però la fan amb flors o amb quilla mena de terra?
Amb flors.
Perquè avui dia a Vallvei, les que fan són com amb terra de colors.
Des del mes de gener, que ja hi treballen, fent les plantilles, i surt tothom del barri, Vull dir, és una cosa que hasta el mossèn va buscar ginestra, vull dir que tothom que té flors les dona... I és molt maco. I també posen al voltant de la catifa tot engalanat amb torretes que cada casa treu les seves. I molt maco, molt maco.
Sí,
i els altres barris, nosaltres continuem la tradició de la capvuitada de Corpus. Comença, demà començarà a les 2 del migdia amb una tronada al barri de l'Ajuntament. Llavors, el divendres sempre comença el dia abans, i durant aquell vespre, tard de vespre, es fan jocs infantils, sardanes, ball, el que sigui.
Però ara penso jo, què té a veure amb el Corpus tot això? És que no,
i el rengle l'endemà.
No entenc massa ben bé per què.
Bueno, ara ho anava a dir, però encara no hi he tingut temps de dir.
Ah, perdona.
La diferència que hi ha dels barris d'abans... era que aquestes festes cada barriada anava a donar gràcies a l'Església. En aquest cas l'Ajuntament no va a l'Església perquè és el barri de la Canalla, però els altres sí que anem amb el rengle, anem a missa i al sortir hi ha el ball de la mantellina, hi ha un vermut, hi ha tot això, i el dia abans també hi ha hagut la traca, les sardanes, i cada carrer s'encarrega de fer pels diners que tenen o que han recollit el que poden. Vull dir, hi ha barris que són més nombrosos, com el de Montserrat, que aquests es poden lluir per excel·lència perquè és dissabte a la nit i diumenge, i és clar, això dona molt de sí. La música no deixa de tocar, perquè jo a les 7 del matí encara sento els bum-bums allà al parc de la Rambla. Vull dir que... depèn del carrer, fan més o menys, però la finalitat del barri era anar a donar gràcies a l'Església i a demanar per la collita de l'any que ve,
Clar, és la festa de barri.
la festa de cada barri. I Sant Sadurní està dividit en 6 barris. Llavors, cada barri...
Això, a la Bisbal, d'aquí al Penedès, a la Bisbal al Penedès també fan la festa de barri, com fan els barris a Vendrell.
Però ho fan,
ho fan per la festa major, no?
Els barris, la Bisbal no, la Bisbal comencen ara.
Però
també.
Vendrell sí.
Vendrell sí, però ho fan cada dia? Major. Ho fan cada dia?
No, ho fan al cap de setmana.
Ah, això és el que jo deia, que nosaltres sí que som fidels, vull dir, anem seguint la caputada.
Ja.
Inclús hi ha una sardana que es diu la caputada
de Corpus. I dura 8 dies?
8 dies la festa, sí. L'endemà tothom treballa, bé o malament tothom sortim a treballar. Sí.
Aquesta colla de Sant Sadurní, això que li diuen el País del Cabo, saben aprofitar, eh?
Sí, clar que sí, fent país.
Tot el dia de festa de cava i de vi i que duri força.
Però això que dius del rengle, què vol dir?
El rengle, mira, per exemple, jo vaig a 2 rengles perquè jo vaig néixer al carrer de Cavallers, però ara vic al carrer Montserrat. Doncs vaig a tots dos perquè em sento de tots dos. I, per exemple, dic el de Cavallers, al capdamunt, els 4 cantons, allà ja ens esperen els músics amb la festa tradicional dels barris, que és la música d'una música, em sembla que era alemanya, i una marxa, i toquem aquella música i anem baixant pel carrer. Primer van els infants, després van els joves, després les noies, els nois, i després les viudes, les dones casades, i tots amb la mantellina posada, si són viudes o casades, amb mantellina negra. Si són jovenetes, mantellina blanca, vull dir... I després hi ha 2 administradores i 4 administradors que van al cap de... obren la processó, doncs, diguéssim. I ens dirigim cap a l'església amb música i amb fila, vull dir, ben arrenglarats, cap allà. I al sortir, després de missa, que es prega pels barris, pels malalts, per tots, per tot i pel poble també... I després ja sortim i cap a la plaça, bueno, del capdamunt del carrer, i allà es va ballant el Ball de la Mantellina, que és una tradicional cançoneta molt curteta, però simpàtica, que allà, mira, ens anem barrejant la gent i anem ballant. I ja està. I al final s'acaba amb un vermutet.
Molt bé.
Escolta, Júlia, i amb tot el recorregut que m'estàs explicant i amb tots els dies que feu festa... Sí. No teniu cap problema perquè tallar carrers i això, o carrers de circulació, o feu amb places o en rambles?
No. Cadascú passa pel seu carrer. Evidentment que a l'hora del rengle ja hi ha un cotxe de la policia local o amb un cantó i l'altre, que talla la circulació i els desvia cap a un altre cantó. Però la gent del poble ja ho sabem. Vull dir que no...
Vale. No, jo t'ho dic perquè els veïns, avui dia, quan els talles al carrer es posen, s'encenen de seguida, eh?
No, però és una hora i mitja.
Vale, d'acord. No, perquè la gent que va treballar amunt i avall, no vegi, si li tallen al carrer es posa encès de seguida, si ha de tombar 2 carrers més
o
2 carrers més.
No, el rengle, la missa és a les 8 del vespre, i el rengle comença a 8:15.
Vale. Qui més qui menys ja està col·locat a casa.
Sí,
home, sí, vale. Si no,
abans es feia al migdia, però llavors, esclar, al migdia hi participava molt poca gent, molta canalla i res més. I ara ja fa molts anys que es fa a les 8 del vespre, tret del diumenge, que es fa a les 12 del migdia, aquest any serà a les 12 del migdia, perquè és diumenge.
Molt bé.
Júlia, aneu fent propaganda per tots els cartells que teniu al poble de la festa i tal, sí o no?
Oh, i tant. Ja surt amb el fil.
Penjant cartells.
Ja surt amb el fil i surt, bueno, i tant.
Molt bé.
El que han d'anar tots és a la Patum.
De Berga. No, de Berga. No, que es quedin a Sant Sadurní.
Jo em sembla que ja... Hem de fer poble. Em sembla que ja m'ha passat l'edat d'anar-hi a aquests puestos a mi, eh?
Jo penso, Déu's en guarda, nai. Jo quan ho veig per la tele...
Jo només que diguin això de la Patum, ja...
M'esgarrifo, eh?
Mare meva, la cantitat
allà,
de gent que ha
d'haver-hi... Allà comprimits, oi, sí.
Mare
només
meva,
que tinguis sí. Pipí, què fas, allà?
Doncs mira...
A sobre. Porta una bossa, eh?
I ara t'has de posar un penyal o un bolquer. Ah, ja,
no sé si... M'imagino que pogués estar en un balcó i estaria, però jo amb la gent ja sempre m'ha fet una mica de pànic.
I aquella plaça és tan petita.
Mira que em costa. Inclús, mira que a Vilafranca, quan fan els castellers a la Festa Major, que sí. Hi ha una rambla ben maca allà a la plaça de la Vila, i quan se'n comença a apretar una mica la gent, jo ja em tiro enrere. No ho sé, cadascú hem estat, no ho sé, o de petit, o veus que no et pots moure de la teva manera, que sempre has de vigilar qui tens al costat. No sé, sempre m'ha fet una mica de respecte i sempre busco algun raconet que estigui tranquil, que no m'apretin. No sé, sí, vosaltres sí. Com ho teniu.
A la Patum, a la Patum no hi vagis, no.
Per això, no, per descomptat, que no. Jo tinc
però això que dius
que
tu,
no
de dalt d'un balcó, jo també m'ho miraria, eh?
Sí,
no faria ja, res, mirar-m'ho de dalt d'un balcó.
És un espectacle
però allà aquella plaça, allò és terrible, perquè ja et dic, jo ho veig
allò
per la tele i penso...
Nosaltres ara ja hem passat l'època de...
Ja
no hi podem anar, no?
No, ja no hi podem anar.
Ara ho deixem pels joves.
A més de poder-ho veure d'un balcó, arriba un moment que abans també la gent... anava una mica més esvolotada o era una alegria o una mica de beguda més consentida, perquè ara la gent es passa i no controla. O sigui, si veuen, a veure, abans i ara i sempre la gent beurà, d'acord? Però la beguda d'abans la gent es contenia una mica més amb les festes, perquè ara és una disbauxa, ara és un pecat. Bueno,
poder hi barregen més coses que begudes sola.
Una borrada, o no sé quina paraula pugui dir, que la gent pugui celebrar alguna cosa i tingui que trencar i fer molt bé coses.
Oh, sí, tant.
No ho acabo d'entendre.
Perquè veuen en demasia i són moltes hores. Surten veuen... a les 12 de la nit i tornen a casa a les
8. I veuen alguna pastilla també, a part de
jo
la vacuna.
Jo crec que aquí és el problema.
També.
Aquestes són
dic
les
jo, que és una cosa que m'imagino que ha d'anar així.
I porrets i de tot. Que...
I, bueno, perquè... I després doncs, hi ha les esbaralles i llavors ves al tanto perquè es treuen la navalla.
A mi no em toquis, a mi no m'apretis i ja hi som.
I a mi ja m'has tocat i ja he rebut. I ja està.
Sí, sembla mentida. I sap molt de greu perquè, a veure, la gent jove hi seguirà anant, el que pugui i el que faci falta. Igual un any hi va i queda escarmentat i no hi torna. Però jo crec que hauríem de tenir una altra mesura. I em sap greu per la gent jove que ens ve darrere, que dius, però si nosaltres no ho hem fet, això, i també hem begut
bueno,
i hem disfrutat.
Hi ha colles... que es dediquen als disturbis, ja fan...
Jo el que trobo malament és que surtin tan tard, surten de les 12 a la 1, quan nosaltres era l'hora que tornàvem a casa.
Ah, sí.
I l'endemà no serveixen per res, ni per estar
amb la perquè dormen tot el diumenge.
Ni per estar amb la família a la taula, perquè se la tenien de passar tota la nit dormint, bueno, tot el dia dormint, i encara els hi tenies de fer camamilla i coses d'aquestes, perquè el nen té mala panxa.
Imagina't.
No, les coses funcionen així.
Escolta una cosa, ara que dius de l'hora de tornar a casa. A vosaltres, quan vau començar a ser nuvis i nòvies i sortir amb un xicot una mica més en sèrio o alguna cosa, el pare i la mare no es deia a les 10... Màxim a casa, 2:15,
tant,
més tard no,
que sí. Oi tant.
Oi que bo.
I no t'encantis, i no t'encantis.
Nena, i si estaves allà a la cantonada, senties la finestra com l'obrien. Niña, vinga, cap a casa que és hora. Mare meva, per favor. Control que ens tenien.
I mai allò de quedar-te al ball després de la mitja part, mai. A la mitja part cap a casa.
Sí, perquè si no, arribaves a casa i encara hi havia bronca, oi? I eren les 10:15 de la nit i ja tenies bronca.
Pel següent dia no t'hi deixaven anar.
Ja et castigaven.
No t'hi deixaven anar.
Doncs, per favor.
Goita, si anaves de pressa.
M'estic recordant de quan teníem aquells anys i m'estic emocionant, per favor.
Sí, ara també.
Quina alegria de poder-ho haver fet i lo content.
Ara a la una o a les 12. A les 12 és quan marxen de casa.
Quan surten de casa a les 12.
Sí. I no cal que hi vagin més aviat. Perquè no hi ha ambient, llavors. Tenen de sortir a partir de les 12, com a mínim.
Sí, vull dir
que si no... Ja no
jo estic dient, a veure, el vi, el cava, la cervesa, el cubatilla, tot això tant era tenir els mateixos graus d'alcohol d'abans que el d'ara, perquè el vi tenia 10-11 graus, el cava té 11 o 12 graus, la cervesa en té 7 o 8. I llavors, si fes un cubata de ron o de ginebra o alguna cosa, bueno, carregaves una mica més, però bueno. Però és que ho controlaves, no sé...
Perquè ho barregen amb substàncies.
És que ara hi ha massa coses.
Ara hi ha la pastilla.
I ho barregen amb substàncies i llavors...
Aquesta ja es carrega el pati.
Clar.
Aquesta és la que ens fa malament. Tot això
no
aquesta, és aquesta la que fa mal?
Sí, no és tan sols la beguda alcohòlica. És barrejada amb substàncies que toquen.
I les hores que arriben a estar a fora de casa. Perquè estan més que una jornada laboral a fora de casa, Estan més de 8 hores a de festa.
Sí.
Clar, a 8 hores es pot consumir molt.
Sí. Es pot consumir de tot, de 8 hores.
Bon corpus que tinguem, cadascú que pugui celebrar-ho. I, perdona, han dit que aquí els de Sant Jaume dels Domenys també us ho passeu bé, no?
Sí.
Però també talleu algun carrer o feu una plaça?
No. Fem servir les places.
Sí. Molt bé.
Fem servir la plaça del costat de l'església.
Molt bé.
O sigui que només baixem cap a una plaça del davant i tombem i es posem a la del costat.
I que també ho adorneu amb forces flors i tot, sí?
Sí, clar, fem una catifa.
Molt bé, la catifa.
Fem una catifa gran.
Allà hi posem...
I, clar, depèn del que tenim, doncs és més gran o més petita.
Clar.
Oi, nena, ja ens toca la música.
Ja toca, ja està, això.
Semblava que tindríem un tema llarg i se'ns ha fet curt.
No, res, i tant.
Un petó per totes i un bon corpus per tots.
Bon dia per tots.
Una abraçada.
Igualment.
Gràcies.
Que vagi tot bé. Ja es despedim sols.
Adéu-siau.
Ja no cal que es despedeixi ningú.
Bueno, home, ens toquen el sol.
Ara una petita pausa d'un parell de minuts per la publicitat. Escoltem el butlletí de notícies de les 11 del matí i a les 11:06 obrim el tercer capítol d'aquest dimecres, El Penedès en xarxa, parlant del 32è cicle de projeccions de muntanya del Centre Excursionista del Penedès, i acabarem amb dues recomanacions de cap de setmana.